Al Casa de la Vila, seguim atentament la gestió municipal parlant setmanalment de l'equip de govern.
Efectivament, a aquesta hora de la tarda, un cop a la setmana, i és sempre els dimarts, tenim una estoneta per repassar la gestió de l'equip de govern i parlem dels temes en funció dels regidors o regidores que ens visiten, perquè cada regidor sabem que té delegades per part de l'alcalde algunes funcions. I en el cas del dia d'avui us parlarem d'aspectes que tenen a veure amb la salut pública, amb ocupació, potser amb protecció civil, ja veurem si ens dona temps en la conversa, perquè tenim el regidor responsable d'aquestes àrees a l'Ajuntament de Vilafranca, en Jordi Junyent. Jordi, bona tarda.
Sí, hola, bona tarda.
Benvingut, com sempre, i per repassar justament, com dèiem, aquestes qüestions, que si li sembla al Jordi Junyent, que penso que em dirà que sí que li sembla, encapçalem en temes de salut, perquè
sí.
Tot és important,
per descomptat.
L'ocupació, per descomptat, la protecció civil també. Però els temes de salut són molt importants, i a més ens preocupen en aquests moments perquè hem sentit a dir, i de fet em sembla que vostè mateix en el ple municipal ho va comentar en el darrer ple, que aquesta aturada que hi ha en aquests moments de país a Catalunya sense tenir clar si hi haurà govern o no, amb uns pressupostos que ja estan prorrogats de l'any passat i que no sabem si seguiran prorrogant l'any que ve, doncs hi ha aspectes com, per exemple, la salut i de cara a aquest estiu que poden ser preocupants, no?
Sí, sí, evidentment. Ens preocupa molt perquè, bueno, és que la salut és lo vital per totes les persones, no? I estem en una situació que, per exemple, l'hospital, que forma part del Consorci Sociosanitari de Penedès-Garraf, hi ha una situació econòmica que ens preocupa, ve arrastrada d'uns resultats negatius del 2023, i hi havia expectatives que aquest any, amb els nous pressupostos que el Partit Socialista va donar suport a la Generalitat, pues es podia remuntar una mica aquesta situació. I, clar, no hi ha pressupostos i estem, com deia vostè abans, en situació de pressupostos prorrogats ja que venen del 22. Clar, i això, evidentment, afecta econòmicament, però el més important és que afecta el benestar de les persones. O sigui que si no es poden contractar més metges, si no es poden fer més intervencions perquè no hi ha el cupo, bueno, el finançament necessari, vull dir, en definitiva, és una situació preocupant. A vegades, bueno, diem, o sigui, una mica a tall de broma, bueno, si no s'aproven els pressupostos, doncs, i si no, un any més. No, no aprovar pressupostos, no tenir pressupostos, és molt greu. Ja digue-li, amb temes sanitaris, amb l'educació, que a Catalunya estem a la part baixa de l'informe PISA, i, bueno, i tantes altres coses, en serveis socials, etcètera. És molt important poder disposar de pressupostos.
Clar, de pressupost n'hi ha perquè està prorrogat, però com que està prorrogat és, diguéssim, la fotografia de com estava la societat un any enrere. I en aquest cas, clar, el que vostè ens deia, si cal millorar coses que l'any enrere doncs van quedar curtes, aquí és on s'engreixa el problema.
Sí, a més, el 22 teníem uns fondos addicionals que provenien del Covid, que, bueno, això es van perdre ja l'any passat, el 23. I, esclar, tot això econòmicament afecta, no? I de retruc ens afecta les persones. Per això el que sí que voldria dir és que hem de valorar molt la defensa de la sanitat, aquests pilars de la societat, perquè, mira, qui disposi de recursos econòmics pot anar a una clínica privada, li poden fer les proves que siguin, però qui ha de dependre de la sanitat pública és una situació una mica preocupant. Mm-hmm. Però no en sortirem, vull ser possibilista.
De fet, l'he enganxat avui així pensatiu, abans d'entrar en la conversa, en el micròfon obert, perquè em deia que d'aquí a una estona, quan acabem l'entrevista, se n'en va cap a l'hospital amb una reunió.
Sí, bueno, és la reunió periòdica que tenim cada mes del Consorci Sanitari Alt Penedès-Garraf. Aquest cop toca Vilafranca i el mes següent tocarà Sant Pere de Ribes, els Camils. I, bueno, clar, parlarem d'aquests temes i de queixes d'usuaris que se li estan retrasant visites d'especialistes, etcètera, etcètera. És clar, una mica nosaltres, l'Ajuntament, no té capacitat de gestió d'aquests centres, però una mica sí que volem ser l'altaveu de la gent que se'ns queixa i que nosaltres ho hem de traslladar. I que em costa que bueno, els sanitaris estan fent tots els esforços possibles perquè això no se'n vagi a risc, no? Però és complicat.
Uh-huh. Justament parlant de temes de salut, el que també volíem destacar és que aquest mateix mes de juny, que estem a punt de finalitzar, a principis del mes de juny, em fa l'efecte que era, si no, el primer, el segon dia, el tercer, el 3 de juny, es va fer la reunió de la primera sessió de Consell Municipal de Salut Pública de Vilafranca.
Sí, la història, aquest Consell ja funcionava de fa anys i, bueno, amb el nou mandat, el que sí que vam voler és tenir, donar paraula a altres actors que puguin estar vinculats amb els temes sanitaris o representants de la ciutadania. Hi han representants del personal sanitari, de les associacions de veïns, de farmàcies, els caps d'aquí Vilafranca també hi són presents, la gerent de la regió sanitària Penedès també, vull dir que és, i segurament que en deixo més gent, eh? Però que han volgut que, bueno, que tinguem una... És un consell molt ampli, que tindrem que fer... La primera reunió del consell la vam acabar en temps i tractant els temes que ens proposàvem, i això serà la pauta que seguirem a partir d'ara, i és bueno, parlar dels temes que afecten a la salut pública, com podrien ser les onades de calor, els insectes, bueno, aquestes malalties que ara ens estan venint, que abans eren de països tropicals, bueno, ara les tenim aquí. I també volem ser una mica un suport a l'administració sanitària, que és qui té competències en salut, de coses que no funcionen, doncs poder-los-hi aconsellar o donar el nostre parer. Jo crec que el Consell també és una eina fonamental per una mica traslladar el neguit de la ciutadania en tots aquests temes.
Clar, perquè els consells municipals no tenen capacitat, diguéssim, d'ordenar accions determinades, però sí que de plantejar problemes sobre la taula i demanar solucions. És a dir, de traslladar l'opinió o la preocupació de diferents àmbits, en aquest cas de la salut, a les administracions.
Sí, evidentment. Aquesta és la intenció. El que no volem que passi, i això ho hem viscut jo com el 2020, quan hi va haver la pandèmia, esperem que mai es torni a repetir una situació com aquesta, eh? Perquè si va ser tothom que l'han viscut, va ser dramàtica, i els costos que va tenir. Però el que no volem és que la gent quedi desemparada, que si demanes cita perquè et visitin, no t'agafin els telèfons, que és el que ens havia passat. Vull dir, totes aquestes qüestions volem ser. I algunes coses que venien de l'època Covid encara s'estan mantenint. De vegades et fan les visites telefòniques, que em sembla bé que segons quins casos es facin, però és molt important és que la gent pugui tenir al davant el seu metge o metgessa, explicar-li què li passa i, bueno, inclús psicològicament, pensem que és beneficiós per les persones. I, a més, un altre aspecte fonamental és el metge de família o metgessa de família, que com més durada estigui atenent el seu pacient que té de capçalera, beneficiarà tant el sistema públic de salut com els malalts, perquè si algú et porta... I això hi ha estadístiques, eh? Tu tens el teu metge o metgessa durant 10 anys... aquell et coneix una mica boi la teva vida, i si és 15 anys encara més i més, i llavors hi ha un estalvi econòmic, que la gent no té d'anar tant a urgències, no va als CAPs, perquè ja s'estalvien de fer proves mèdiques perquè el metge ja sap una mica per on van els temes. Jo crec que és beneficiós a totes parts, i per això volia posar amb èmfasi el valor del metge de família, i que des de l'Ajuntament alguna cosa mirarem de fer. Uh-huh. Que puguin venir especialitats MIR, en família, alguna cosa estem pensant.
En aquest cas seria traslladar-ho a les administracions que els hi pertoca, perquè
exacte.
L'Ajuntament no té, diguéssim, la competència de tirar endavant aquestes funcions.
No. Ara estem parlant d'hipòtesis, però, bueno, a vegades perquè no vinguin metges a fer pràctiques aquí, pot ser que sigui un problema de lloguers molt cars. A veure, que hi poden haver coses que ens podem...
Que l'Ajuntament pot donar suport.
Entendre.
Uh-huh. D'acord, doncs, i com va anar, per cert, aquesta primera reunió del Consell Municipal? Primera, amb aquest nou format,
sí. Va anar molt bé, es va presentar la diagnosi del Pla de Salut de Vilafranca, es va comentar els resultats d'aquesta diagnosi, i, bueno, que va ser molt, molt interessant, i ara amb això, amb la diagnosi, ens marcarà les pautes de quins són els punts que hem d'actuar des de l'Ajuntament en quant al tema de la millora de la salut pública de la ciutadania. Llavors crearem unes comissions i l'empresa aquesta que ens va fer la diagnosi serà la que conduirà una mica aquests treballs. Uh-huh. O sigui, molt bé. I després, bueno, hi van haver intervencions. Amb aquest consell, el president del Ricard Fortuny va fer l'explicació del projecte que tenen de modificar el centre per tenir habitacions amb un altre criteri, més amplis, etc etc. I després, bueno, hi va haver un torn d'intervencions de gent que preguntava sobre temes de salut o... Bueno, molt bé.
El president del Ricard Fortuny, que és nou com a president...
Sí, el recent, Francesc Ferrer.
Que havia estat el gerent de l'Hospital Comarcal de l'Alpenedès.
Exacte, sí, sí.
Per tant, una persona que coneix prou bé, molt bé, vaja, no prou bé, sinó molt bé el sector i el tema que parla, no?
Sí, sí.
Perquè a vegades passa que posen de president d'unes entitats algú que bueno, i pot tenir simpaties sobre aquell tema, però no és un especialista, en aquest cas ho és, eh?
Sí, sí, està claríssim, té les idees molt clares i bueno, amb aquest projecte de remodelació del Ricard Fortuny ja està començant a posar idees que són valuoses. A veure, allà hi ha uns llits, unes habitacions molt petites per tenir dos pacients. El personal sanitari se les veu i desitja per poder moure els pacients i llavors l'opció és fer habitacions més grans que si puguin intervenir en tots els equipaments necessaris, grues, el cadira de rodes, bueno, és que ara no voldria dir una cosa per altra, però cap un 50-60% i hi ha persones que tenen dificultat de mobilitat, que han d'anar en cadires de roda. També volen fer un ascensor molt més gran per poder pujar i més cadira. Bueno, i estan fent propostes que nosaltres les veiem i altres que tenen en ment, que de moment... Però, bueno, crec que anem... Es va per bon camí.
Estem parlant amb Jordi Junyent, que és el regidor de Salut Pública, entre altres aspectes, aquí a l'Ajuntament de Vilafranca. I ara volem parlar amb el Jordi Junyent de coloms. I algú em dirà, home, i els coloms que tenen a veure amb la salut pública? Més aviat deu ser de tema d'animals o de medi ambient, però sí que té a veure amb la salut pública, els coloms. Perquè la veritat és que són una plaga, no?
Sí, 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 sí. Mira, nosaltres, la ronda que hem fet en tots els barris... Un dels temes recurrents era els coloms, les rates, i és un tema que preocupa, i a més, com a salut pública també hem de prendre algunes mesures. I ara, a finals d'aquest mes de juny, hem iniciat una campanya de sensibilització i d'informació del tema de coloms, que bàsicament serà informar els bars que tinguin terrasses. Passaran unes persones que els informaran d'aquesta campanya. A la taula es posarà una enganxina sobre les pautes dels usuaris de la terrassa que no donguin menjar als coloms. També unes pautes pels propietaris perquè deixin les taules netes un cop s'ha fet el servei i el terra estigui net. La qüestió és que no vagin els coloms allà... alimentar-se.
Com està passant, eh? Exacte. En aquests moments, perquè tots segurament podem tenir a la retina la imatge d'estar en una terrassa, en una taula, i veure els coloms per allà a terra.
Sí, sí, sí.
Quan no es ponen sobre la taula, però vaja, com a mínim per terra.
Sí. Sí, sí, sí. Aquesta campanya va per aquí, de sensibilització. També els hi estem donant en 5 o 6 llocs determinats, els hi estem donant alimentació d'un pinso que és esterilitzant, que això també... una solució única no hi és. Ha de ser un conjunt de solucions. I llavors, per altra banda, també anar a buscar els edificis on estan abandonats, que hi ha vidres trencats que aniden els coloms, procedir a tancar aquests edificis. Per exemple, la caserna de la Guàrdia Civil, l'antiga Guàrdia Civil, doncs s'ha fet aquesta actuació, s'ha tapat tot, i llavors els coloms ja no van cap allà, i això ho farem també o donant suport a particulars que igual tenen una terrassa o unes golfes que se'ls hi foten aquests animals, doncs donar-los un suport tècnic per mirar que no hi siguin d'aquesta manera. Doncs, bueno, els coloms s'espargiran una mica per tot arreu, que no hi hagi aquesta concentració que ara ja és molest.
Sí, perquè també, parlant justament de salut pública, poden acabar sent un problema per a la salut pública.
Sí. I el bàsic és, i fem una crida, perquè hi ha gent que, bueno, que amb tota la bona intenció del món, doncs els hi tira pa i els hi dona menjar, i altra gent és que els hi tira a pelades. Tenim fins algun vídeo d'algunes terrasses que els han gravat amb 100 o 200 coloms, no sé, una barbaritat. Que els veïns que estan per allà a la vora, doncs clar, es queixen i ens arriba la queixa a l'Ajuntament.
Per tant, cal consciència de que no hem d'alimentar els coloms.
Sobretot.
Molt bé. Dit això, parlem també d'aspectes d'ocupació, que és una altra de les àrees que li corresponen al Jardí Junyent, i en aquesta qüestió la veritat és que jo notícia recent no tinc, per tant li he de demanar què ens està esperant, bueno, o què ens depara el futur més immediat.
Bueno, ara hem acabat els cursos que estàvem fent els PCIs, que diuen, de cuina, de bellesa. Bueno, ara s'estan acabant. El CFET també s'ha acabat. I llavors el de les plaques solars també a primers d'any ja es van acabar. I ara ja de cara al passar de les vacances, al setembre, doncs, bueno, segurament que iniciarem cursos de lampisteria. Formarem nois, noies que vulguin en temes d'electricitat, aigua, etc etc. Això amb el gremi d'instal·ladors. I una mica el compromís és que nosaltres els hi fem una formació teòrica, amb prevenció de riscos també, i llavors van a fer les pràctiques amb els industrials, i el compromís és que aquesta gent després s'hi pugui quedar, perquè també són oficis que no n'hi ha. Parles amb ells i diuen, és que no en trobem. Doncs, bueno, aquesta serà una, i després pot ser que fem algun curs també de mecànica, d'automoció, i bueno, que estem pensant en més coses. A part de fer el que ja estem fent. El CFET continuarà i els PDIs també, però, bueno, mirarem d'ampliar el màxim que puguem.
Perquè antigament es coneixia allò de l'aprenent, que entrava en un taller de lampisteria o de mecànica, i era l'aprenent. I allà aprenia l'ofici mentre els veteranos li anaven explicant, no? Això ja ha desaparegut.
Sí, abans hi havia els pares pagaven perquè a veure si pots tenir el nen i li ensenyes l'ofici, no? Clar, la societat ha canviat i s'han creat unes necessitats que la gent també necessita, els joves, un incentiu. No hi ha la mentalitat d'abans, sinó un incentiu que si van a fer alguna feina, doncs cobrin alguna cosa i vagin aprenent. I l'altra cosa és posar-los aquestes eines perquè les puguin aprofitar.
Clar, hi deu haver determinats sectors que ho necessiten més que d'altres, i m'imagino que això, que els lampistes...
Sí, sí. Hi ha temes de charcuteria, també, que ho estem mirant, de com tallar la carn, el peix... Bueno, temes d'aquests que després, igual, en unes grans àrees, doncs, poden fer unes pràctiques i també seria una sortida. Són oficis que no se'n troben.
I que hi ha demanda, per tant, hi ha possibilitats de trobar feina, no?
I tant.
Dit això, també ja per anar acabant, també aquests darrers dies hem vist com han estat felicitats un dels departaments de l'Ajuntament de Vilafranca, en aquest cas l'Oficina de Consum, amb motiu del seu 30è aniversari, però també em sembla que hi ha hagut una entitat que els ha reconegut la feina que fan, no?, com a Oficina de Consum.
Sí, aquest dia era la nit del comerç, em sembla que era, i en aquest marc, doncs, bueno, se'ls va fer un reconeixement a l'Oficina de Consum, perquè, evidentment, estan fent una bona tasca, i que també s'ha de divulgar que si la gent es troba que hi ha hagut alguna situació que no li ha anat bé amb la compra d'alguna cosa, no et trobis en defens, sinó que puguis anar a un lloc que t'atenguin i t'expliquin els teus drets i si vols tirar endavant.
30 aniversari, vol dir que ja fa 30 anys que està en marxa aquest suport en el consumidor que es fa des de l'Ajuntament de Vilafranca.
Sí, sí. I també se'ls va fer un reconeixement l'associació d'entitats de consum de Catalunya, depenent de la Generalitat, i se'ls va també fer un reconeixement a la tasca que portaven.
Si no tinc mal entès, va ser un dels municipis pioners, no?, en desenvolupar aquestes oficines.
Sí. I, bueno, i amb aquesta línia seguirem treballant i anirem difonent amb els mitjans que vosaltres teniu i que la gent ho sàpiga, que hi ha aquest servei, que és gratuït i que hi pot anar sense cap problema.
Doncs avui hem tingut la visita del Jordi Junyent, el regidor de Salut Pública, de Protecció Civil i d'Ocupació, a l'Ajuntament de Vilafranca, parlant d'aquestes qüestions i, com dèiem al principi, d'una que de moment és preocupant i esperem que no ens preocupi gaire, perquè voldrà dir que s'hauran arreglat les coses, que és aquesta situació econòmica que de moment està al país així una mica sense pressupost i que veurem si acaba afectant o no aquest estiu els serveis de salut pública del país i també de la comarca de Vilafranca.
Esperem que no. Nosaltres sí que hem fet gestions per preguntar quantes habitacions es tancaven i bueno, el que es tanquen són unes habitacions que han de fer una tasca de manteniment, han de treure els sostres per fer un cablejat, l'avís pacient-enfermera, i bueno, però són tasques que habitualment
es farien habitualment, no?
Sí.
Jordi Junyent, moltes gràcies i bona tarda.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bona tarda.